¿Y tú qué piensas ahí dentro? ¿Qué, dónde se te va la cabeza?
Nada, pensar el vuelo, buscar la red, calcular el giro, y eso es lo que tienes que estar pensando. Estar muy preparado, vamos, psicológicamente para saber lo que vas a reaccionar. Puedes estar pensando en otra cosa, te desvías y caes de cabeza y hay un problema.
Bueno, y además puedes caer encima del público también, ¿no? No sé cómo está montado, claro, el cañón, claro.
Claro, 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 claro.
No, això és un número de circo. Això és circo. No aquestes, aquestes coses de fleumes que surten ara del soleil.
Però hi arrisca de dia, eh?
Home,
cada dia, eh?
Home.
Aquesta tensió de tancar els llums, quedar-te allà dins posat, i cada dia, bueno, t'exposes a que pugui passar alguna cosa. M'ha explicat que és la sensació més propera que té l'home a volar en llibertat.
Sí, clar,
sí,
clar.
Disparat,
sí,
pues, clar.
Los primeros meses sí que estás 24 horas pensando en el cañón, que vaya todo bien, que vaya todo bien. Ahora ya, con el tiempo, vamos, un poco ya te relajas y ya disfrutas de lo que es el vuelo, ¿no? Porque al final es una adrenalina que muy pocos lo han experimentado, ¿no? No es como paracaídas, no es puenting, esto eres tú, vamos. En este momento son 3 segundos de libertad que eso no tiene descripción y al final le coges el gusto, ¿sabes? Sí. Una sensación del impacto, del volar, de que al final quieres volver a saltar, ¿entiendes? Te gusta.
Hi ha una cosa molt important, que no se'ns ha de passar desapercebuda, que és el físic.
Home, clar, has d'estar preparat físicament.
L'home bala ha de poder entrar dins del canó, és a dir, si té un estiu massa generós de gelats o el que sigui, no es pot quedar encallat.
Vols dir que el Marc Bala no podria fer d'home bala?
No. Bueno, hauríem d'ampliar el canó, és a dir, tot és possible, mentre el mecanisme...
Bueno, seria un canó amb un diàmetre, diguéssim...
Diferent al que fa servir el Kevin.
Supongo que la forma física también es importante, porque
sí, claro,
claro, ahí si te pasas de peso, ahí te quedas un poco enganchado, ¿no? Digo yo, o sea,
claro,
no sales disparado.
Claro. Tienes que mantener siempre un peso.
Exacto.
Un peso lo tienes que mantener siempre, porque eso también te dificulta, ¿no? Lo que es el vuelo,
claro.
La caída también sufres más tú por el peso y también el lanzamiento, porque no es lo mismo disparar 10 kilos que disparar 20 kilos.
Claro.
Siempre hay una variación, ¿no?
O sea que ahí si algún día te pasas con la rosquilla hay el riesgo de, bueno, no voy a salir hoy disparado.
Hoy peligroso.
Doncs aquest és Kevin Dolo i la seva feina. Té 27 anys i el podeu veure aquest cap de setmana a Mollet del Vallès.
Bravo!
Bravo,
doncs Kevin Dola, gràcies Marc Serra, bon cap de setmana.
Per cert, deixa'm que l'Ester m'ha dit fa estona, disculpa, és molt ràpid, que la gent no ens enviï més mails per Golfos de Roma que ja estan esgotades.
Molt bé, doncs ja queda dit. Que fem una pausa i d'aquí 3 minuts entrarem en matèria amb Marc Ribas.
Bueno, Paella Experience, no? Parleu de Paella Experience,
bueno, és que estem tots aquí...
No hi ha altre tema que no sigui
aquest. Bueno, hi ha altres temes, clar.
No, perdona.
El primer, és el tema.
El primer és el que volarem tema. És Paella Experience.
I la gent em deia, mira't Paella Experience.
Sí, és que ha sigut el hit del
estiu.
RAC 1. Blue Space ja disposa de 25 centres a Barcelona per llogar el vostre traster a mida, molt a prop de la vostra empresa i els vostres clients. Accessible a les 24 hores, els 365 dies de l'any. Truca gratis al 900-250-900 i demana el teu pressupost. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sense IVA a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Atenció, Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Dalí, a l'Ideal Barcelona. Un viatge immersiu per la ment del geni.
Estrena mundial de la més gran exposició d'arts digitals a partir de l'obra de Salvador Dalí.
Projeccions immersives de gran format, sales interactives, hologrames i un espectacular viatge pel metavers delineant realitat virtual.
Dalí cibernètic. Entrades a idealbarcelona.com.
Els caps de setmana del 17 de setembre al 9 d'octubre, vine al Festival de Paisatges Barcelona i descobreix indrets sorprenents a les comarques de l'Anoia, el Bages, el Moianès i Osona.
Experiències a peu, en bicicleta, ioga, gastronomia local, informació i reserves a blog.barcelonaesmoltmes.cat.
Tanquem parèntesi i que la imaginació broti. Si ets d'aquelles persones a qui li encanten els clàssics o de les que prefereixen que les sorprenguin a escena, si t'agrada descobrir què programen els teatres europeus o veure propostes compromeses amb la societat i l'entorn, l'abonament de la temporada 22-23 del Teatre Lliure és per tu. Abona-t'hi i no et perdis les obres dirigides per Alberto San Juan, David Selvas, Àlex Rigola, Sílvia Delanyó, Juan Carlos Martel, Pablo Messier, Gloria Balañá, Tiago Rodríguez, Carol López, Miet Warpol i molts més. Compra el teu abonament a teatrelliure.com.
RAC+1. Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC+1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC+1 amb Martí Oliveras.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Doncs anem amb una qüestió que a molts polítics se'ls llum per la boca, que és la mobilitat. Dia, podríem dir, desastrós pel que fa a la mobilitat, tant amb tren com amb la carretera, com per l'aeroport, vull dir, que és un dia per quedar-se a casa.
Sí, sí, sí.
Adrià García.
Doncs sí, mira, us explico. El trencament d'una catenària, Cunit a primera hora del matí, provoca encara retards d'uns 30 minuts a les línies R2 i R2 Sud i també als regionals del Corredor Sud. Pel que fa a les carreteres, hi ha retencions a l'AP7, on es formen ara mateix uns 8 quilòmetres de cua a l'altura de Castellbisbal. Sapiguem quina és l'última hora. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
Les aturades més importants d'aquesta hora les trobarem a l'autopista AP7 a causa d'un accident d'aquest migdia. De fet, a la zona de Castellbisbal encara hi ha un carril tallat en sentit nord, sentit Barcelona. Aturades de més de 8 quilòmetres entre Martorell i Castellbisbal, però és que en sentit sud hi ha aturades de més de 10 quilòmetres entre Sant Cugat i Castellbisbal, això a l'autopista AP7. A la mateixa via, també un vehicle avariat a Cardedeu que talla carril, sentit nord, sentit Girona, aturades de més de 4 quilòmetres.
I a tot això cal afegir-hi que a l'aeroport del Prat continuen les cancel·lacions i els retards per la vaga de controladors aeris a França. Vueling ha hagut de suspendre una 70ena de vols, la meitat al Prat. L'aeroport català és un dels més afectats perquè tots els vols que van cap a una ciutat europea han de passar per l'espai aeri francès. L'aturada i de retruc les afectacions s'allargaran fins demà a primera hora del matí. Per acabar-ho d'adobar, aquesta situació complicada de la mobilitat s'hi suma aquesta tarda les pluges, que ja descarreguen amb força, però de manera molt local a les comarques de Girona i Barcelona. Però la intensitat anirà a més, Martí Oliveras.
Sí, així és, pendents d'aquesta pluja localment intensa ara mateix al voltant del Vallès Oriental i la Garrotxa. Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells, aquesta zona, una tempesta força estàtica de fa uns minuts pot estar deixant molta aigua en poca estona, calamar-se, pedra, fortes ventades, i la cosa ha d'anar més. Serà sobretot de cara al vespre i primeres hores de la nit, quan més plourà entre les comarques del sud de Girona i Barcelona, especialment Maresme, Vallesos, Selva, Osona, Moianès, Bages, Baix Llobregat, Garraf. Precaució en la mobilitat perquè les tempestes poden ser localment intenses, anar acompanyades, com dèiem, de parat elèctric, de violència en alguns moments fins i tot i que ara mateix són bastant puntuals. Han deixat ja més de 70 litres per metre quadrat en poca estona a Sant Antoni de Vilamajor, 63 a Riudarenes, 35 a Sant Celoni o 62 a Sant Esteve de Palautordera.
I el govern espanyol ha demanat al Parlament Europeu que permeti parlar en català, euskera i gallec als plens. És un dels compromisos que van pactar amb el govern a la taula de diàleg del mes de juliol per protegir així el català a les escoles i també a les institucions. Madrid, John Gracia.
Sí, el primer dels compromisos és la carta que ha enviat avui el govern espanyol a la presidència del Parlament Europeu, coincidint amb la primera reunió entre la consellera de Cultura, Núria Garriga, i la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. En aquesta trobada s'ha tractat d'impulsar les accions concretes que permetin desenvolupar els compromisos per la protecció del català adquirits a la taula del 27 de juliol. L'Eurocambra ja ha donat una resposta, deixant clar que ho estudiaran. Segons el Ministeri de Política Territorial, aquesta mesura ja té precedents al 2005 i al 2009, quan el Ministeri d'Exteriors va proposar una negociació amb el Parlament Europeu que permetés certs usos de les llengües de l'Estat al Parlament Europeu.
I la llum marcarà demà el seu preu més baix. Des que va entrar en vigor el topall al preu del gas el 15 de juny, es pagarà de mitjana a 177 euros el megawatt hora, un 36% menys que avui. L'hora més cara serà entre les 9 i les 10 del vespre, quan fregarà els 170 euros, mentre que la més barata serà entre les 11 i les 12 del matí i es pagarà només, atenció, a 10 euros el megawatt hora. Mentrestant, però, els preus de lloguers no donen treva. A Barcelona l'habitatge s'encareix i se situa per sobre de la inflació. Segons l'Agència de l'Habitatge, el lloguer mitjà a la ciutat s'ha situat aquest segon trimestre als 996 euros mensuals, un 10% més respecte al mateix període de l'any passat. El sindicat de llogateres reclama un decret d'urgència per regular els lloguers i acabar amb les pujades abusives arran de la inflació. N'ha parlat la seva portaveu, Carme Arcarazo.
Escòcia la setmana passada anunciava que congelarà els preus dels lloguers fins al març, però aquest govern està immòbil, no fa res. Per tant, hem vingut avui a exigir que s'aprovi d'urgència un decret que congeli els lloguers fins que s'aprovi la llei d'habitatge que diuen que estan tramitant.
Unes reclamacions que el sindicat ha traslladat a la ministra de Transport, Raquel Sánchez, aquest migdia, després d'irrompre a l'acte de presentació de les obres de l'estació de Sants. I ara els esports amb Marc Andrés.
Sergi Roberto ha quedat fora de la convocatòria del Barça per rebre l'Elx demà un quart de cinc. El de Reus ha notat unes molèsties al tendó d'Aquiles aquesta setmana i serà baixa per Xavi. D'altra banda, Luis Enrique ha convocat quatre catalans amb la selecció absoluta espanyola per jugar a la Lliga de les Nacions. Eric García, Sergio Busquets, Jordi Alba i David Raya. A més dels blaugrana, Gavi, Pedri i Ferran Torres, sent baixa destacada Ansu Fati. També s'ha fet pública la convocatòria de la Sub-21 amb vuit catalans, on hi són els blaugrana Arnau Tenas o Alejandro Valde, del Girona, Arnau Martínez i el seu company d'equip Rodrigo Riquelme, i també hi és el jugador del Barça cedit al València, Nico González. I un últim apunt de futbol, l'Equador jugarà el Mundial definitivament. La Càmera d'Apel·lacions de la FIFA ha tornat a donar la raó al país al cas de Byron Castillo, sobre el qual Xile protestava que l'internacional equatorià era de Colòmbia. En motos, Marc Márquez ha marcat el vuitè millor temps a la segona sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de l'Aragó, el seu primer Gran Premi de tornada després de gairebé 4 mesos fora. El més ràpid ha estat Jorge Martín, seguit del líder del Mundial, Fabio Quartararo. I Espanya juga aquest vespre a 2:45 les semifinals de l'Eurobàsquet contra Alemanya. Qui guanyi s'enfrontarà diumenge a França o a Polònia, que juguen la primera semifinal d'aquí uns 3 minuts i 15 segons a partir d'un quart de 6.
Has lligat i et lleves a casa seva amb les 8 alarmes del teu mòbil. Ensopegues 8 vegades i en tornar al seu costat veus que té un 8 tatuat. No és casualitat. La vida t'està enviant un senyal. Segueix-lo. Emporta't el teu Seat León per 8 euros al dia en MyRenting i entrada de 6.972 euros. Està clar, el 8 és el teu número. Xarxa de concessionaris Seat. Consulta en les condicions a seat.es.
Doncs això és tot. Tot vostre, Toni.
Espera, que estàvem ja parlant amb el Marc Ribas i estàvem aquí engrescats. Adrià, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Que entrem en matèria. En un minut estàvem aquí, repastàvem a Cadaqués, Paella Experient, bueno, tot, tot. Ara, ara, en un minut.
RAC 1.
Aquesta sintonia és de l'espai dedicat al català, traient la llengua. A la primera pedra, aquesta temporada l'hem volgut recuperar per dedicar uns minuts a la nostra parla i menjar.
Si aquest any t'has proposat treure-li la llengua a tothom...
O que al cap parles d'altres llocs...
No ho intenteu, que no en sabeu. No intenteu salar, que no en sabeu.
O que els teus fills parlin com parla de drac...
Havia quedat amb una titi per demà i m'ha aixafat la guitarra.
Si creus que cal rescatar paraules genuïnes, aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Aquest estiu el programa Joc de Cartes s'ha fet, podríem dir que... ha batut rècords amb dades d'audiència. No sé si és el conflicte entre els concursants, que ha estat un dels elements que més ha enganxat, o els plats, o llocs per després que t'apuntes amb una llibreta i després hi vas, fins al punt que el primer programa per escollir el millor restaurant de guia turística de Barcelona, bueno, va crear un... podríem dir que es va produir un abans i un després.
Com veieu, tenim dues cadires buides i, excepcionalment, avui sóc jo qui té la campana. En Miquel i en David, al·legant problemes personals que nosaltres no hem pogut contrastar, han decidit no venir. Això és una cosa que no havia passat mai en cap de les edicions del Joc de Cartes.
Una situació inèdita en el primer joc de cartes estiu, que van seguir més de 400.000 espectadors, més d'un 26% de quota de pantalla, que això en tele avui en dia és com un Barça-Madrid, però de les antigues èpoques. És una cosa realment espectacular. Marc Ribas, bona tarda.
Molt bona tarda.
I benvingut.
Bona
tarda. Moltes gràcies. No saps la de gent que m'ha estat fotent la pallissa aquest estiu? Escolta, quan tornis al programa, convida el Marc Ribas perquè heu de parlar del País Experience. Dic, bueno, ja parlarem, ja hi ha un comú interès amb aquest programa. Però a banda d'això, el programa ha anat un estiu, bueno, tant en la temporada d'hivern, però un estiu més ho ha patat, allò que diria Ramon Gené. Tu per què creus que la gent es mira el programa? És a dir, pel morbo, per les ganivetades entre els cuiners, pels plats, per apuntar-te allò, mira, hi aniré a aquest restaurant, aniré a l'altre, quin creus que és el reclam del programa?
Per tot això que has dit, perquè mira, el primer programa va fer aquest 26 sí, no sé quan, i la gent no sabia que és el que s'hi trobarien. És a dir, ells no sabien que hi hauria Paella Experience ni la tècnica Volcano, tot això, ni els ulls en blanc, tot això ells no ho saben. Però sí que és un bon programa per fer que després vulguin veure la següent setmana el següent programa. I el següent programa no se'n recorda ningú. Que van sortir bons restaurants, van sortir dues germanes encantadores, va sortir Palamós, que la gent després diu aquest programa sí que és maco, aquest és maco, però ha passat desapercebut fins que arriba Xiringuitos.
Ah, exacte.
I allà, doncs, tornes a reactivar tota aquella mandanga, diguéssim.
Sí, sí, sí.
Doncs una mica tot això que has dit tu, és a dir, apuntar-me allà on anar, perquè aquest any hem vist restaurants com allà al Montseny a Can Berri, que vam veure que vam menjar d'una forma espectacular. Hem vist personatges curiosos com a Paella Experience.
Sí, sí, sí. Ara ho abordarem, sí, el detall.
I hem vist restaurants també per fer-hi diverses coses. Tu saps ara que tens algun xiringuito, tens un restaurant molt i molt gran al costat de l'Arc de Triomf de Barcelona, on hi pots fer moltes coses, perquè tenen menjadors, sales, discoteca, cocteleria, tot a dins d'una antiga ferreteria. I tot això et veu que tens molts espais, i és veritat que pots fer moltes coses, però veus moltes vides de moltes persones de veritat, que fan coses que de vegades sembla que siguin de mentida, però que són de veritat, i després surt halà, i això em sembla que en els catalans i les catalanes ens agrada molt, halà, els restaurants, hi ha molt vi, es diuen algunes tonteries, i després és sortir a sopar amb mi i amb uns personatges que no saps com són, i això doncs és el que ho fa divertit, perquè qui més qui menys anem a sopar a fora o a dinar a fora, i és molt fàcil connectar empàticament amb anar a menjar fora i en veure si allò que ens estan donant és una mer o és brutal.
Sí, és el judici de quan et porten el plat, no?
Sí.
Mònica Folquet, a veure, anem a PAMS. Competir en el restaurant Bàbula 1937, el Casa Ràfols i el restaurant L'Àmfora, el mític restaurant del País Experience. El responsable d'aquest darrer és el Miquel Sánchez, no? Mònica?
Sí, 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 és el Miquel Sánchez, que arrencava explicant doncs això, que ells són els reis de la paella.
Es va anomenar la Casa de la Paella, i ja quan vaig arribar jo quedava la Casa de la Paella, però estem en transició a The País Experience. És un restaurant humil però molt ambiciós, Marc, amb un projecte molt definit, i la nostra il·lusió és donar experiència. Per això hem trobat oportú doncs donar-li aquest nom, no? The País Experience. Hem pensat anar a Madrid i a altres ciutats. Intentem transformar aquest lloc en un lloc màgic, no? Donar experiències, neurogastronomia.
Neurogastronomia,
no? Tocar els sentits, Marc. Tocar els sentits.
La veritat és que en aquell moment les expectatives eren molt altes, també pels altres concursants. De fet, en Bruno Balbàs de Casa Ràfols...
Sí, espera un moment, perquè deixa'm preguntar-li al Marc. Tu n'havies sentit a parlar de neurogastronomia?
No. No. Entenc que les connexions neuronals i menjar, doncs, tenen coses a veure, però el que no havia...
Tu allà, perdona, tu ja, no, quan et diu neurogastronom, aquest primer
això
fragment,
diu,
tu ja vas dir...
Això sí m'ho diu el Ferran Adrià.
Sí.
Hola, és que, perdona, és que el problema de jo, mare de tots, és que des de fa molts anys, aquí hi ha molt de plogi. Jo vaig crear una sèrie de conceptes i aquesta gent me volen copiar.
Ja tens raó.
Però jo et dic una cosa, amb totes les el món de la paella... Jo és un món que l'he passat sempre per sobre, perquè és molt difícil fer una paella, per a mi és impossible, és molt més fàcil crear la meva pròpia cuina com vaig fer jo amb els meus consentats, i crear-la de... que no parli el que estem parlant del volcano...
Perquè tu saps fer una paella?
Bueno, cada cosa la fa la setmana. Jo no puc dir-te, Toni, agafa la paella i la fas així. No. Perquè per a mi el que per mi és un bon fregit, però tot és merda. Per a mi el que és un bon fregit, que la qual cosa és impossible.
Com?
Sí, no.
No.
Perquè per tu un sofregit per fer una paella, sí. Per on començaria?
Però cada cosa la fa la setmana. Jo no te puc dir lo de fer així que... I con quin tomàquet la poses? Con quin tomàquet la poses? Con el Montoros, con el de Sucar, con el Cherry, con el Montserrat... No. Aquest dos de cada un... Era el seu xern.
Sofregit amb tomàquet l'arròs?
Bueno, ja tinc que la vol, ja tinc que no.
Una mica.
O ceba, amb ceba o sense ceba?
Home, sofregit amb ceba.
Quin pell la poses? Le poses la clasca o no posa la clasca?
Quin peix de lo que
la closca del que és el peix lo treus.
La closca o si és la closca o si és la closca.
És que no te puc donar jo un consell, perquè cada un té les...
Jo recordo quan el Ferran col·laborava quan estàvem a Catalunya Ràdio. Un dia et vàrem demanar perquè vas, no sé quin plat vas plantejar i vas dir que el primer que s'havia de fer un sofregit. I jo vaig dir, bueno, i com es fa un sofregit?
No, que no te puc dir que cadascú no se'l faci de la manera. Per una persona li posarà tomàquet, una altra persona li posarà una mica d'oli i una mica de ceba.
No ens vols voler explicar com es fa un sofregit.
Sí. No sé.
Bueno, clar, aquí neurogastronomia.
Neurogastronomia, si m'ho diu el mestre, llavors jo sec i callo.
Vale, ja t'entenc.
Quan algú que no és el mestre em parla de neurogastronomia, hosti, a mi em sona una miqueta...
Sí, bueno, però continuem. Sí, jo també vaig quedar, dic, bueno, no sé...
Té una a fum de volcano.
Ara, vaig dir una cosa, es va crear en el programa una expectació tal que jo vaig pensar, dic, això arribarà al final i aquesta gent ho petarà. Fotaran una paella que serà, o sigui, en riu-te'n tu del piromusical de la Mercè. Sí. Això serà la reos.
Tots ens ho esperàvem.
Home!
T'ho prometo.
I, així que vosaltres
no vaig,
també?
Fins que no vaig arribar al restaurant, jo m'ho esperava.
Jo, deixa'm dir, bueno, ara potser m'estic avançant, Mònica, endavant, perdona, que estic fent spoilers.
Els propis concursants també s'ho esperaven, de fet, no només menjar una bona paella, també el look del Miquel i del David, anaven amb vestits,
trajats,
amb corbata...
Heu veure Twitter?
Sí, bueno, ara entrarem, sí, ara entrarem. És que clar, tenim molts dubtes.
Sí, no correm tant.
S'havien generat moltes expectatives i el Bruno, un dels concursants del restaurant Casa Ràfols, així ho va expressar.
Jo crec que el Miquel i el David són dos grans professionals i crec que tenim realment uns grans competidors davant nostre, perquè estic convençut que el que diuen realment ho faran.
Bueno, quan en Miquel t'explicava doncs, el que era el projecte, el Paella Experience, doncs el que dèiem, hi havia aquesta gran expectació. El cert és que van tenir... a veure, van generar una certa bona impressió pel que fa a la manera de vestir, anar vestits i tal, però hem de dir que, primer, el restaurant no es diu Paella Experience, sinó que es deia l'Àmfora.
L'Àmfora, sí.
I la decoració ja va generar un...
Àmfora, la casa de la paella. Això és el que va crear com un dubte, perquè jo quan arribo allà dic, això es diu l'Àmfora, la casa de la paella, però ells diuen que es diu Paella Experience. Al principi.
Sí, sí.
Jo,
massa noms.
On te som?
Sí. Massa noms. En tot cas, tant en Miquel com en David, sobretot en David, clar, van ser molt estrictes a l'hora de valorar i de jutjar
els
altres dos restaurants. D'entrada, escoltem el David, que va fer tota una declaració d'intencions.
La navalla, crec que és una navalla fresca, una navalla gallega, però... Estem una mica, jo crec que amb el mateix de la Vieira. Crec que en lloc de ressaltar i acompanyar el sabor de la navalla, a mi m'amaga una miqueta. Menjar-los això és molt més una cresta, no? Com ja vèiem, el bordejat sí que està cru i el ravioli està bo, però no hi ha res que em faci posar els ulls en blanc ni que em ressalti. Està bé.
T'agrada posar els ulls en blanc quan menges?
Sí, a mi m'encanta quan menjo el menjar i dir uau.
El uau?
No tal, el uau.
Tu saps? Uau. Sempre ha sortit el uau. Treballem per això, no?
Fer això dels ulls en blanc és el que la neurogastronomia...
Bueno, ja li va cridar l'atenció al Marc.
Sí, aquí parlava, estàveu al Babula 1937, però sí. Després a Casa Ràfols va començar a preguntar per l'origen del pop.
El pop, perdona, saps quin és l'origen del pop?
És de Galícia, penso.
És pop gallec.
Sí.
Vale. És difícil trobar-ne aquí a Barcelona, de pop gallec.
He de preguntar al de compres, això, per estar segura.
En definitiva, semblava que tenia una obsessió amb el pop perquè escoltem quan el va tastar.
Saps què passa? Que el pop, trobo que quan és un bon pop n'hi has de fer tan poca cosa i aquí l'estan amagant tant, el pop, perquè té tanta potència, tot, que el pop queda molt, molt amagat i molt en un segon terme.
I després, quan arriba el torn de l'àmfora,
sí?
I un dels concursants demana pop, descobrim que el pop d'allà, doncs, tampoc és gallec.
El pulpo...
És gallec, el pop?
No, el pop que tenim aquí no és gallec. És un pop marroquí, és molt bo, i a part és d'elaboració pròpia, però no és gallec.
És el que el fan ells, el fabriquen ells, el pop. No, no, no és que el pesquin, sinó que és elaboració pròpia, el cultiven ells.
Sí, tenen, allà, tenen les peixeres.
Sí, tenen una, saps, un aquari, sí, i ells tenen els pops, sí, els van cultivant.
D'elaboració pròpia.
Exacte, és elaboració pròpia.
És molt bo.
En tot cas, el David va fent crítiques una darrere l'altra, fins al punt que no recorda que ha criticat un plat del primer restaurant on ha anat i escoltem què diu sobre unes postres.
Pastís, per començar, la textura m'ha agradat molt més el que he menjat, el que he menjat al vostre restaurant. Tenia una textura molt més cremosa, però bueno, també tampoc m'aboca ningú formatge, és un pastís Filadèlfia, no?
Que les ha gustado más el pastel que han probado esta mañana.
Sí, el comentario me resulta rarísimo porque justamente lo que hablábamos esta mañana era que no sabía queso.
És a dir, ni ell mateix se'n recordava dels comentaris que havia fet.
Sí, criticava tot,
tot,
el sistema.
Tot, absolutament. En fi. Llavors, la sorpresa grossa, diguéssim, arriba quan els concursants arriben a l'àmfora. I, en fi, només entrar a la cuina passa això.
Em quedo enganxat.
Bastante.
Aquest terra, sí o sí, és molt... legal.
Molt sanitari, no?
És antideslizante, sí. Totalmente, porque te quedas pegado.
Aviam, té pinta de ser una cuina... amb anys, que té, collons, que té anys.
Sí.
Però això no treu que no es pugui rentar. Això agafes una pedra a pomes, ja és que ni un nana, és una pedra a pomes,
sí, sí,
tres dies amb sosa càustica i a rascar. Aquí tenim el mateix problema, veus? Xoca molt veure'ls amb ells tan amb el traje, tan elegants, tan polits, tan educats, i després tens això a casa teva. No hi ha els fills posats, això és bastant perillós.
Sí.
És bastant,
sí,
perillós.
Sí.
Perquè sigui, aquí cau greix, s'encena el greix, crema tot.
La veritat és que les imatges de la cuina feien molta angúnia,
aquí, no? Aquí volia fer-li una pregunta al Marc, és a dir, clar, ells destapen fins i tot un desaigua, el deixen allà destapar. Aleshores, quan repreneu la gravació... El cuiner, que ara parlarem del cuiner, perquè tot aquest programa és que necessita una tesi doctoral.
El rapero, vols dir? Ai, jo no hauria d'estar rient.
Són nervis, això que tens són nervis. No pateixis que són nervis.
Sí, això ens passa molt aquí.
Són nervis.
Tenim molts nervis.
Clar, jo... quan entres, dius, hosti, m'ho han remenat tota la cuina, han destapat aquí el desaigua i tal, ho van tornar a posar tot i van arrencar la cuina com si res, com si no hagués passat,
sí,
res.
Jo exactament no sé què és,
no
el que passa, perquè a mi no...
Tu estàs a fora amb ells.
Sí, jo, a mi no m'expliquen mai la cuina. Excepcionalment aquest dia jo vaig veure a un dels companys, el cap de continguts, que em va dir... Hòstia. No, diu, hòstia. I jo, què passa? Diu, re. I jo, no em diuen res, perquè ens va passar ja la primera temporada una cuina que jo la vaig veure abans de l'àpat i no vaig voler menjar. I un programa en el que no menjo és un problema.
Clar.
Com ha dit, és un programa que tu has de fer veure que menges, però em va... Hosti, vaig veure una cosa similar a això.
Però aquest cop no t'ho van dir.
No. Llavors, clar, a mi em van sortint plats i llavors
menges.
Els companys de taula... Perquè, clar, jo me'n vaig...
Sí, a la taula hi havia un ambient estrany. O sigui, els veies que...
I jo, a mi tampoc m'ho diuen. Jo m'imagino que la gent de redacció els hi deuen dir no li expliqueu massa cosa a la mare. Llavors, bueno, és que la cuina no estava bé. Estava bruta. Jo, merda. Llavors, ells...
Mai millor dit, merda. Hi havia molta merda.
Sí, ho van anar explicant a mesura que arribaven els plats, d'alguna manera.
Sí, el que passa que també hem de dir que el corpinat era bo.
Sí, i, això ho vas dir.
I què passa? Que quan ja veus que ja hi ets... doncs, dius... Salut! Aixequeu-se com amunt.
Som-hi.
I som-hi.
Va arribar, perdó.
No, no, endavant, endavant.
Va arribar el moment de viure la paella experience.
Ja fas i... com Telma i Lluís, no? Ja, o sigui, ja agafes sí. El... Vinga, és igual.
I per abajo.
I amsem-nos.
Exacte.
Ja, de perduts, exacte. Vinga, tirem-nos.
I en Bruno va triar la paella Volcano.
Això va ser espectacular.
Sí. Paella, mar i muntanya fumada amb la nostra tècnica Volcano.
M'he sentit totalment fumat. I una miqueta com... O sigui, no m'imagino el menjador amb 5 volcanos alhora servint-se a taula. O sigui, allò semblarà que estem al mig d'una estació de tren antic de vapor.
I, de fet, en Leo, del Babula 1937, va quedar gairebé en xoc.
Tant David com el Miquel no crec que s'hagin assegut mai a menjar al seu restaurant i que hagin, no sé si disfrutat o viscut, aquesta paella experience.
En Bruno es va qüestionar el paper del cuiner, i...
Bueno, aquí, perdona, deixa'm fer una altra pregunta sobre la paella Volcano. La paella Volcano, tu la vas arribar a entendre? Perquè jo a casa no vaig acabar d'entendre... O sigui,
el concepte.
Exacte. Tu
el que el concepte...
Perquè aquí hi posaven com un fum, no?
Era bueno, el Marc l'explicarà millor, era una gambona,
sí,
i aleshores,
sí, no,
con,
sí.
Con una mena de lo que li agrada al senyor Marc, era una pera, le injectava el que és el fum, no? És així, no?
Sí.
Tu que lo vas viure... Tu que lo que vas viure... Sí. No.
Correcte. És a dir, allò és un fumador. I de fumadors n'hi ha de diversos tipus.
Perquè allò que ha de fer, teòricament...
I el que tu fas és que tu poses uns encenalls de fusta, ho mulles amb algun líquid, pot ser en whisky, pot ser en vi, pot ser amb aigua...
I dona un aroma, vulguis, un aroma.
I dona un aroma de fusta, aquell aroma que ens fa la brasa.
Mm. Sí.
Aquesta és la idea.
És concepte.
El que passa que allò no va fumar res. Perquè fumi necessita un temps, necessita aquesta humitat, i jo diria que els encenalls que van posar de fusta eren secs, i llavors quan el crema amb el bufador, allà no ha passat res.
Home, però va fer una fumera que va sí, omplir el restaurant.
Va ser una fumada. Això ho vam tenir claríssim. Doncs.
Ho vas dir? Era una xixa?
Era una xixa, allò. Allò era fer una xixa. Bàsicament. Però no va fumar perquè no es va executar bé.
No, vale. O sigui, va haver un problema d'execució. Però, bueno, és que es fa, vull dir, això...
No es fa.
Ah, no es
fa. O sigui, d'aquí a es fa, jo ja no ho sé.
No es fa.
Jo no conec...
En paella no ho has vist mai.
Jo he vist que han fet paelles a la brasa, sí. Llavors et surten fumades,
sí,
perquè
sí.
Són fetes a la brasa.
Clar, això, sí.
Això sí. Ara que es fumin paelles, jo no ho havia vist.
Bueno, per això es diu paella experience.
Sí, clar, exacte.
Perquè era una experiència.
Aquesta era una, però també sí. Vam veure d'altres que duien tota mena de...
Sí, bueno, hi havia una que portava quasi un llamàntol pràcticament sencer, o no, era una gamba, no?
Un calamar
d'unes dimensions realment espectaculars.
Sí,
era un taurollo,
Que van dir que era de putera,
sí.
En una època que no...
Que no n'hi ha.
A putera no s'hi va, però bàsicament el que era ple. Vull dir, el calamar... Quan a tu et ve, l'has de capgirar tot, sí. El neteges, el sí, tornes a posar del dret si vols, o si no el deixes del revés per farcir, per allò del no haver de posar... Saps?
El palillo.
Sí. Bueno, doncs, clar, tota la merda dins s'ha de treure.
I tant.
Perquè si no l'estàs donant mocs, i allà no li van posar, i surt aquella massa mucosa, que allò és molt desagradable.
I els ulls els van treure?
Sí, això sí.
Que a més aquell arròs és el que Bella li feia com angúnia, tu
sí,
vas
no,
dir,
no,
és per l'arròs o és
jo
pel,
no ho vaig entendre pel, a taula. Quan vaig veure les imatges que vareu veure tots, perquè vaig veure el programa igual que vosaltres, vaig entendre el que em volien dir. És a dir, les paelles no eren netes. I allà, si tu rasques gaire... No, clar, jo em va semblar entendre aviam de quina capa treien de rascat. El que passa és clar... Si la paella no és neta...
Per la mort de Déu.
Clar, però una pregunta, ara... Perdona, sí. Deixa'm fer una...
No,
espera't. Una pregunta sobre la paella. Para, Lujas, un moment, perquè, mira, aprofito. A veure, al món de la paella hi ha molta confusió amb això.
Sí.
Perquè hi ha gent que fa paelles i et diuen que la netegen, o sigui, la netegen, treuen l'arròs, li fot una mica d'oli i diuen que la paella s'ha de mantenir així. Que
no, això és una guarrada.
Con oli d'oliva.
Ja està, no, perquè clar, jo quan la netejo un dia em van dir no, la paella s'ha de netejar i ja està, i així ens va agafant. I,
bueno, si la paella és de ferro, és veritat que si tu una vegada l'has netejat bé amb el fregall, amb el sabó i amb tot el que has de netejar, i tires un rajolí d'oli i li passes un paper, no se't rovellarà tant. Exacte. Però l'has de netejar.
Val.
I llavors tu, quan la tornes a posar al foc, la tornes a posar al foc, tot allò ha de cremar, li has de tornar a passar un paper perquè aquell oli t'oxidarà la paella i et traurà com un ferrutxa. I llavors l'has de netejar i que allò, tu quan hi passis el paper, no hi surti res negre. Aquesta és la gràcia. Això s'hi fa servir paelles de ferro. Mm. En el restaurant, al final, tothom acaba fent servir paella d'alumini amb teflon, diguéssim, perquè tota la feinada que comporta una paella de ferro...
Te l'estalvies.
O si no, paella d'acer inoxidable, perquè així t'estalvies tota aquesta feinada, perquè és molta feina. Perquè el que no pots tenir és una paella plena de merda.
Molt bé, doncs escolta, tanco el parèntesi, interessant, clar, perquè aleshores... m'ho van dir aquest estiu, em vaig quedar una mica i vaig dir, no, escolta, no
havia sentit. Aquesta situació, quan tu dius juguem i us aneu passant els plats i tots aneu menjant, i... perdó, però no fa molt fàstic? No, és a dir, per bo que sigui el menjar, ara no ho dic per el cas concret del Paella Experience, en general, allò de tothom anar posant...
No, perquè tu poses d'on no ha tocat ningú.
Exacte.
Diguéssim. O sigui, tu llepes de... No, llepes de... Pensa que fem un programa, no anem a dinar, anem a gravar un àpat. Això vol dir que es fa un tast, un tast perquè el company que està gravant vegi el menjar... i després es comparteix. O sigui, la persona que et passa el plat, ell hi ha fotut dues cullerades. Yeah. Llavors tu poses la tercera, la quarta o la cinquena, la que quedi. Són cinc cullerades en un plat.
Uh-huh.
Hi ha coses que si tu creus que ja està, o per algun motiu dius, això ja... això ho donaria per venut, tu el passes de llarg. I ja no el tastes. Això també pot ser que passi.
Molt bé, molt bé. Tornem al...
Sí, vinga, perquè ara anem al plat fort.
És quan el Bruno es qüestiona el paper del cuiner que tenen a l'àmfora i el Miquel, un dels responsables del restaurant, manté una conversa amb aquest cuiner que és realment surrealista.
Jo crec que els ha traït el que tenen a la cuina. És un traïdor que tenen a la cuina, perquè els ha enfonsat.
No, las ideas me salen. Soy como un rapero que vas escribiendo canciones y te vas
saliendo. Sí, es verdad, eso... A vegades m'ho diu, jo soc com un rapero que quan estic creant em surten els conceptes i ho vas adaptant tot, no?
Però tu creus que potser a ells ha sigut massa creativitat per ells o...?
Sí.
Sí,
i aleshores, sí, el Miquel diu que potser hauria de frenar una mica, no?
M'agrada que el cuiner va explicar això, que ell va creant, és un rapero, i va creant el plat sobre la marxa.
Va improvisant, sí.
Tiene usted ahí creatividad salvaje que tiene que sacar, ¿no?
Pues sí,
vayamos poco a poco, hermano. Vayamos poco a poco porque estoy intimida, pero tiene una pinta espectacular, Estoy muy contento del resultado y espero que, sobre todo, que les guste.
Bueno, aquí hi ha un d'ells que ja li diu, bueno, frena-te un poco, ¿eh? Sí. O sigui, ja li diu que té una credibilitat salvaje, però un altre li diu, bueno, però frena-te un poco, perquè ja el veuen que va amb una credibilitat desmarxada.
Però té una pinta estupenda, maravillosa, però ells...
En Miquel comprava un producte premium, perquè hem de dir que tot el que ens van servir allà, aquell calamar, no era de putera, però era excepcional, brut, però excepcional. L'arròs que feien servir era un bon arròs, mal fet, però un bon arròs. La gamba que ens van portar era espectacular, llàstima de gamba. Llavors, allà hi havia molts diners gastats amb algú que estava a dins d'una cuina que... no sé com dir-te. Bueno, de fet, els meus companys de concurs ho van explicar molt bé. Vull dir, és algú que et pot fer molt mal.
Mm-hmm. Era un rapero.
Era un rapero.
De fet, el que dius, ara entenc una mica més el preu al final, no? Perquè el preu va ser el més alt de tots els restaurants, que tothom se sorprenia, clar, després d'aquella experiència, però si expliques que el producte realment era bo, potser això justificaria...
Els ingredients eren bons. El resultat era nefast. I després hi ha una part sempre, quan tu vas a un restaurant, tu no pagues només els ingredients, perquè pagues altres coses, pagues un servei, i després pagues la percepció que tu tens. Si vas en un restaurant on tu te sents guapo, on tot és, saps, és espectacular, que tens unes vistes espectaculars, això implica que tu, com a restaurador, has d'haver fet una inversió important, has d'estar pagant un lloguer important, has de tenir personal qualificat, i això té un cost important, i tot això s'ha de reflectir en el preu del plat que tu has demanat, més enllà dels ingredients. Llavors, hi havia una sèrie de coses que no hi eren, diguéssim que potser des de dins és més difícil de veure i se sobrevalora una mica el que es té a casa, però ni el local tenia unes vistes fantàstiques,
ni
et senties en un lloc meravellós, ni et senties guapo i especial, tot això no t'estava passant. El servei va estar bé, però no era un servei tampoc allò... No estaves al Via Veneto, per entendre'ns, eh? I, coi, la castanya va ser important. És veritat que el producte i els ingredients que ens vam portar allà a la taula eren molt bons. Ja he dit que el corpinat era espectacular, però la resta...
Ja veig que em vas quedar amb el corpinat.
Jo sí.
Què més, Mònica?
Sí, en fi, el que comentàvem abans, el paper del mar, que si dissimula, sí, si no, etcètera, etcètera, crec que en aquest programa va quedar
molt
clar
difícil
que no
dissimular,
vas dissimular.
Eh?
No.
Creieu que estem a punt de tenir una paella experience?
Ja, no, oh, mai.
Bueno, i sigui com sigui, arriba el que seria l'estocada final.
Com veieu, tenim dues cadires buides i, excepcionalment, avui sóc jo qui té la campana. En Miquel i en David, al·legant problemes personals que nosaltres no hem pogut contrastar, han decidit no venir. Això és una cosa que no havia passat mai en cap de les edicions del Joc de Cartes.
Et pots explicar, des de que veu acabar el rodatge del restaurant de l'Àmfora fins al moment que aneu a rodar el veredicte, és a dir, el moment del veredicte, què passa aquí? És a dir, com, o sigui, quant de temps passa i quan sabeu que no venen?
Vam anar amb retard més de 5 hores, això vol dir tot l'equip esperant-se.
Sí, 5 hores. Esperant-los amb ells,
sí.
I no venien?
No venien, i després vam acabar gravant, vull dir que tot això potser van passar 7 hores. Entre una cosa i una altra va ser una espera llarga.
I bueno, tu estaves, suposo, esperant a l'equip de producció, què els hi deien?
El que ells van dir és que el seu cuiner havia tingut un accident i que s'estava debatent entre la vida i la mort.
Però ells van fer un comunicat que, sí, en fi, que van penjar a les xarxes dient un dels nostres treballadors va patir un accident automobilístic la mateixa tarda de la gravació i vam haver de triar entre acabar aquella gravació o acompanyar-lo a l'hospital. Tot i que va sortir pel seu propi peu una hora i mitja després de ser ingressat, es trobava en condicions anímiques i respiratòries molt delicades. Que això és el que van penjar a les xarxes.
Ja, el cuiner, que es diu Germán Tapia. Bueno, pel que sigui, ja no està en el restaurant.
Bueno, no, millor per l'Àmfora i per tothom que hi vagi a menjar.
Però li heu seguit la pista d'on
no,
pot parar?
No, està, no, no, jo sé que ell no es
perquè
va...
Perquè això està contrastat que va patir un accident o no, no sí, ho heu investigat?
Sí, sí.
I va haver un accident?
Ell va tenir un accident, va sortir automàticament de l'hospital i no es va debatre mai entre la vida i la mort. Això sí que no va passar.
Va tenir un accident després de la gravació?
Després de la gravació, camí cap a casa, però...
També és casualitat, eh? Sí.
Però aleshores ells sabien, és a dir, si ells... És que no
ells
puc,
estaven
no puc
al restaurant a l'hora que nosaltres estàvem esperant perquè vàrem trucar per fer una reserva.
Però aleshores se'n van adonar que havia anat
no
fatal.
Perquè...
No sabem.
Estaven a l'hospital, estaven al restaurant perquè veu trucar, sí, per fer una reserva, veu comprovar que no estaven a l'hospital, tal i com deien en el comunicat.
Sí.
I ara no en sabeu res del Germán Tapia, de quin...
No.
Però te'l pots trobar qualsevol dia gravant...
O fent un rap. Allà a Terrassa hi ha un raper que diu que improvisa aquests de carrer, que diu que mejor de Europa, diu, i ese que va con la camiseta, con el número 43, que va de compres, i bueno, aquest nivell, vull dir, és de raper.
Sí, doncs, sí.
Potser...
Aquest, sí, sí, aquest, hi havia un al costat aquí al Corte Inglés de Plaça Catalunya, que, escolta, em va deixar parat i tot, perquè em va fer de cop i volta un rap, este chico que sale, passa con un gorro, no
això,
sé
això,
què.
Això,
que...
això.
I en Rodalia n'hi ha un que puja el tren i també te fa sí, sí, lo pasajero, sí, un rap sí. improvisado.
Bueno, per tant, no sabem què se n'ha fet de Germán Tapia. Hem aclarit que ells estaven al restaurant quan era el moment del rodatge, tot i que casualment aquest home va tenir un accident, que tot realment és una pel·lícula, és una pel·lícula estranya. I el remate final va venir quan a la xarxa, quan a Twitter, no,
sí,
Mònica?
Hi va haver una altra polèmica, i és que hi va haver una usuària de Twitter que acusava amb un del David, un
David Murga,
servei al restaurant L'Àmfora, d'abusador i o estafador, i es va qüestionar que se li hagués donat veu a TV3. I després, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que li van fer el David, ell va negar aquestes acusacions, i també va haver molt revolt a les xarxes pel fet d'haver-li donat veu. Hosti,
això no vaig seguir. Bueno, també no es va parlar en tot el programa d'abusos. Vull dir, no és que se li donés la veu a un abusador. Hi havia un cambrer. Ara, no, això no ho vaig seguir, ni vaig seguir les xarxes més enllà del dia. A més, jo me'n vaig anar de Twitter ja fa temps, perquè...
Ben fet. Hòstia,
era una
no,
cosa.
No, és que...
El que passa és
sempre
que...
Sempre pares la cara.
En el grup de WhatsApp de l'equip van sortint coses dels memes i aquestes coses gracioses, i durant el programa sí que vaig veient que em fan riure molt, i n'hi havia un que era el logo de Tecnocasa i en David perquè anaven vestits com els comerciants del Tecnocasa, i a mi em va fer riure molt, aquest va ser brutal.
Perdona, però aquest meme és la definició quan els veies que et vendran un pis.
Doncs era això, i aquí em vaig desmuntar de riure, sí. Perquè, clar, tu imagina't, feia una calor d'aquestes de tres parells de nassos, i arribem aquí a darrere del Palau Robert a fer la trobada, feia una calor d'aquelles d'aquí, jo m'he d'anar traient la samarreta, l'hem d'anar aixugant per no anar amb les ronxes, perquè a més jo bec més aigua que un camell, llavors, clar...
Si vols més, avisa, eh?
Sí, sí, ja, gràcies. Llavors surto allà i me'ls veig amb el traje, sí. Dic, què fots? Què fots aquí? De negre rigorós, que semblava que... Sí. Dic, l'hem d'enterro, saps?
De funeral. I van anar tot el programa amb traje.
Sí.
Perquè semblava que anessin a vendre...
Elegants.
Unes assegurances.
Això ho trobo bé, molt elegants.
El Tecnocasa. Sí.
Tecnocasa.
Jo l'ho del Tecnocasa.
No, ho he trobat brutal. Ho he trobat sensacional. Bueno, aquí més volia... Bueno, per tant, ara deuen tenir nou cuiner, i tu saps si el restaurant... Perquè això passa a vegades, que hi ha restaurants que surten al programa que després, al cap d'un temps hi vas i ja no és dels mateixos. Això no ho sabeu. Vosaltres ja hi perdeu la pista. No?
Hi ha vegades que no, però també et dic que un restaurant com el seu, ni que sigui per curiositat i morbo, et dic que hi haurà gent que hi va.
Sí, no, segur. Bueno, sí, és que és el que em deia la Mònica.
Sí, el que hem vist a través d'internet, pàgines especialitzades, etcètera, comentaris boníssims sobre les paelles a l'Àmfora. Això també t'ho volia preguntar, és a dir, tu te'n referies mai d'una valoració feta
a internet? No, ni Google ni TripAdvisor demana que tu hagis anat mai a un restaurant per tu poder escriure una crítica. Llavors, aquí poden haver mil interessos. Això en un país d'aquests anglosaxó on mentir està mal vist, doncs deu tenir un sentit, i és on va sortir tot això. Clar, en un país mediterrani, on ser l'espavilat, saps que aquest és l'únic país on tu et compres el mateix cotxe que el teu veí, del mateix color, el mateix any i tot, i tu no saps per què, ell diu que el seu agafa 220, i tu dius, coi, no pot ser, saps? I tu, i ell, sí, el meu 220, i tu, jo no l'he passat, no he passat de 190, i el tio, no, el meu és, saps? A més, sempre l'ha tret, ni que sigui 3.000 euros més barat que tu, que tu no saps com ho ha fet, i a més és el típic que et diu que s'ha anat a Nova York per un bitllet de 30 euros, i tu, però quan has trobat un bitllet de 30 euros? Llavors, tota aquesta mentideta i aquesta cosa que això passa molt aquí, fa que de vegades doncs totes les xarxes no tinguin massa sentit. A més, jo em plantejo, tu imagina que te'n vas a sopar, arribes a casa i són quarts de dues, no? Què et fa obrir l'ordinador i escriure la teva opinió sobre un àpat? Què has de creure del teu, de la teva opinió? Quina importància pot tenir per la humanitat que tu és, en aquella hora has d'agafar, has de començar a redactar...
Però tu no creus que això que dius tu... passa quan sí que surts emprenyat d'un lloc, que aleshores hi ha gent que diu ara jo ara aquí, ara veuràs.
Ara jo aquí t'enfonso.
Ara jo aquí vaig a fer, perquè això malauradament ha passat, hi ha hagut restauradors que han patit doncs, campanyes en contres, com per exemple, doncs no sé, a la parellada, no?, en un moment determinat, i van enfonsar-te, no? Clar, això, o sigui, a la contra sí que tinc la sensació que passa.
Passa, passa, depèn, moltes vegades, depèn qui és el que t'escriu, pot ser que sigui una competència teva, pot ser que sigui el hater que tinguis per qualsevol cosa, si l'Ada per allà de té un hater que agafa, anirem allà i direm que la mongeta del ganxet era, estava tota...
corcada.
Exacte, i que era una mèdia, i que era de pot, o vés a saber què. A més, qui escriu no saps qui, amb què vas el seu criteri, que és veritat que tothom tenim el nostre gust, això és com el cul, cadascú té el seu. Ara, el criteri és una cosa que s'ha de cultivar, i aquí fa falta cultivar-lo, i no saps amb qui et trobaràs.
Anem al càmping, va, que acabarem amb el càmping i després parlem de la nova temporada.
No? Potser sí, sí, aviam, haguéssim pogut triar molts de programes, però també...
El Chiringuito era bo, també,
Sí,
clar, però
mira,
és que no teníem més temps.
Bueno, aquí, pensa que a Cabrera els hi van treure, el Chiringuito.
Sí, sí, això és molt fort, És el que et dic, que ara ja truques i no hi ha taula.
No, no hi ha res.
No, per això t'ho dic.
El càmping també estava bé, perquè a vegades teníem la imatge tots plegats que en un càmping no s'hi pot menjar bé, i la veritat és que
però
allà...
Però en positiu.
Em va sorprendre molt. Perquè... em va sorprendre. No sé qualificar si en positiu o en negatiu.
Ja, però em va sorprendre. Hòstia,
dic, us compliqueu molt en un càmping. No? O sigui, hi havia una elaboració de plats que dius...
Sí.
Dic, hòstia, però per què fa això, tot això? Amb els recursos que tenen, és igual que els xiringuitos també feien unes coses. Dic, però si amb els recursos que teniu, hòstia, ho recargolen molt, moltíssim.
Perquè i... volen quedar bé.
No, perquè fan un tipus de cuina que jo estic d'acord amb el Marc, que dius, és que jo si vinc aquí potser no necessito això, si no ja m'ho aniré a buscar.
I jo a mi em fots un peixet fregit, una bona cerveseta...
I ja està.
Hòstia, i una manera de tomàquet, i sóc Déu nostre senyor, davant de la platja, així.
Sí.
És superbé. I aquella, primer que allò de la pota de pop, aviam si ho eliminem ja de tots els restaurants, però aquella pota de pop, amb aquell puré de patata fet amb Thermomix, amb algun invent raro, que hi vulguin posar, ja sigui sal negre, caviar oli de maracuyà o fum de la Vulcano, m'és igual, la merda que t'hi posin. Vols dir que cal? En sèrio?
Tu notes si està feta una cosa amb Thermomix?
Sí, i tant.
Ah, sí, es nota?
Sí, i tant. Sí.
Com ho notes?
Un puré de patata fet amb Thermomix queda elàstic i enganxós perquè fa que al final aquell midó es transformi en una pega amb aquella supervelocitat i després ja no és puré de patata, no saps? És allò que et diuen parmentier, que no saben tampoc què és una parmentier.
Bueno, és que hi ha molt argot gastronòmic que no... També va haver un dia...
El del pil-pil,
que tampoc sabien exactament què era el pil-pil.
Que va acabar també com el Rosari de l'Aurora, sí, no tant malament com el Paella Experience, però també va acabar amb algun disgust.
És la neurogastronomia. És de manca de coneixements.
Mocador, sisplau.
És que avui som pipus, fortíssim.
No volia estar sentada en una taula amb Judas.
Va marxar plorant.
Quan acabeu els veredictes, allò que ja... No sé com va, si ja hem acabat o tallem o tal, allò, quan ha acabat la cosa, que hi ha un silenci sepulcral, normalment, o què?
No, normalment, ells es feliciten i tot això.
Després de tot el que s'han dit?
Sí, sí. Sí, una vegada sí, sí. A mi em sorprèn, però sempre
no,
dic...
No, és que a mi em sorprèn el que m'estàs explicant. Sí, perquè, sempre... clar, jo me n'aniria i jo, adéu.
No, sempre... Ha de ser un tio molt raro el que faci això. En un moment es feliciten i ja està. Jo penso que estem acostumats en el meu ofici. Tu tens algú que t'està traient plats i tu estàs cuinant, no? I amb aquell cambrer o amb aquell cap de sala t'hi acabes com emprenyant molt, moltes vegades, perquè et demanen les coses de pressa, tu... No sé què, al final li acabes dient allò. Escolta'm, que jo no ho trec tot obrint llaunes, que s'ha d'esperar, no puc córrer més que el foc, aquestes frases que anem dient sempre. I en aquell tio o en aquella tia tu la vols escanyar. Però s'ha acabat el servei i ja està, sí. Després t'hi abraces, fas la canya i no passa res. O sigui, estem acostumats a aquesta, com aquesta pressió que dius, sembla que es mataran, però llavors no es maten.
Sí.
Això passa tot sovint a joc de cartes. Vull dir que no...
No arriba la sang al riu.
No. I que després s'ha acabat i estan contents. Ah. I et diuen, estic content que hagin guanyat ells. I tu, hòstia, sí? I sí, i estan contents. O sigui, el que agafa i marxa, o no es presenta, ha de ser un personatge curiós. Vull dir que normalment això sí que no passa.
Escolta, quan que anem malament de temps, perquè portem una hora, pobre, hem segrestat aquí el Marc Ribas, que molt amablement ha volgut venir a parlar d'un programa del joc de cartes. Ara acaba la temporada d'estiu i arriba la temporada de la tardor. Això serà...
19 d'octubre.
19 d'octubre. Quins... Perquè he llegit que heu fet alguns canvis...
He de dir que és brutal.
Com el teu restaurant a Girona.
A Girona, exacte.
Que després, abans que marxis, t'he de fer una pregunta sobre un que tenies a Barcelona, que jo estava a la carta...
Que havies de venir.
Havia de venir i bueno, pues que ja no hi és, i llavors vull preguntar-li a veure què... Bueno, si he d'anar a Girona o com hem de fer. Sí. Bueno, a veure, a PAMS.
A PAMS.
El joc de cartes de la tardor.
Joc de cartes de tardor, per mi és... tota la temporada nosaltres la gravem seguida, ja està tot gravat, i per mi no hi ha diferència d'estiu a tardor. Per mi és tot el mateix. I jo diria que aquesta temporada és la millor que hem gravat mai.
Ui, que bo.
Que bé, no?
Llavors, comencem amb el primer programa de tardor. Yeah!
Brutal. Absolutament brutal.
És que ho has de veure, allò.
És que si no em perdo cap...
Ha passat una cosa que no ha passat mai, també.
Ai.
Brutal.
Bueno, això ja ho podem posar com a titular, eh? Ha passat una cosa que no ha passat mai.
Mai. I que...
Pot ser que vagis de sorpresa en sorpresa?
Sí, jo em va sorprendre, però jo n'estava segur d'una cosa, parlant amb la Míriam, la directora, dic, que ens està passant això? Diu, que no, home, no, que no. I jo, que sí, que no, que sí, que no. Quasi enfadant-nos nosaltres. Saps allò del cambrer?
Sí.
I després agafa i em diu ella... Ah!
O sigui que...
I ens estava passant allò.
Ai, carai. Quins misteris.
Hosti, això el primer ja. Serà el primer. I m'has dit que serà... O sigui, la tardor serà calenta com la que tenim a tocar.
Hi haurà de tot. També tindrem moltes coses boniques i coses dolces. Hi ha moltes. Són aquests programes que la gent diu, és que només es foten punyalades, a mi m'agrada quan són macos, però llavors no ens en recordem tant, és veritat.
Sí, a mi m'agrada més quan... Bueno, a veure,
sí, quan els ganivets volen.
Sí, m'agrada que la cuina... Saps?
Hi ha de tot, hi ha bons restaurants, hi ha llocs on podrem apuntar-nos per anar-hi, hi ha restaurants que els hi anirà molt i molt bé haver sortit a joc de cartes, i hi haurà coses que direu, en sèrio? I sí. I n'hi haurà que us sorprendrà molt, però direu... Però mira, també hi vaig. Saps? O sigui, fem coses curioses.
Prenc nota.
I després veurem els millors, de programa especial, veurem els millors restaurants de Barcelona segons experts gastronòmics o crítics gastronòmics o periodistes gastronòmics defensen. O sigui que veurem molt bona cuina, també.
Potser he llegit que fas restaurants de Madrid.
Un.
Ah!
Flipant.
Va.
A Madrid fan calçots.
Ui!
Va! O quasi.
No, ara.
Mira que tens puestos a anar, eh?
Bueno, i ara que abans que marxis...
I una coseta molt ràpida. Sí. Nosaltres, a Joc de Cartes, aquesta temporada, fem una cosa nova. Hi ha una categoria extra. I és que jo concedeixo el plat estrella.
Ah?
Això vol dir que de tots els restaurants... He de dir qui ha fet el millor plat.
Oh, sí.
Això, a part del títol i el diploma que li atorgui com a plat estrella del joc de cartes del programa tal, li afegeix mig punt a la classificació final.
Sí, que pot ser determinant.
Molt.
Pot ser determinant. Però abans que marxis, tens la Brutal
a Girona?
Quin tipus de cuina fas?
Fem cuina catalana, però l'expliquem a través de l'hamburguesa. Ah. Això vol dir que els segons plats són hamburgueses, però no hi ha ketchup, no hi ha maionesa, no hi ha salses americanes ni res de tot això.
Hi ha hamburguesa?
Hi ha hamburguesa. Ah. De vaca frisona de Girona, de vedella salers de Girona, de pollastre rei del galliner,
olé,
després de porc ral de Vinyó, i en tindrem d'ànec quan hi hagi ànec. Fem una que és vegana, que és feta amb mongeta de Santa Pau, col i patata, i una mica de cúrcuma i posat així, i gírgola de castanyer. I després els primers plats són els primers plats que ens trobaríem a la cuina tradicional catalana. Hi ha escalivada, hi ha esqueixada...
És una experiència neurogastronòmica?
No, no, és una cosa molt normal, que de fet estem davant del normal, dels germans Roca, i jo recomano dinar en un lloc i sopar a l'altre.
Bueno, perquè... potser que t'ho reparteixis en dos dies. Fes una estada a Girona, un dia vas en un lloc, perquè clar, seguit...
Bueno,
seguit, per què no?
Bueno, jo vaig anar al Roca i veure, no vaig sopar. És que jo ara menjo poc, també. Però
menges
bueno.
Poc.
Sí, menjo
bueno,
poc.
Però una cosa és anar al celler i l'altra és anar al normal. El normal tu pots controlar
normal.
Més.
Normal.
Ja vindré, ja vindré. Ja vindré a la brutal. Escolta,
i el panot, què?
Perquè el nom m'agradava, la carta estava entusiasmat, però de cop i volta va arribar la pandèmia, pim, pum, pum...
La pandèmia el va matar.
Vaja.
Però la idea et ronda pel cap, perquè, escolta, era una carta extraordinària.
El restaurant del Marc de Barcelona era brutal, era per llepar-se els dits amb el canaló de fricandó.
Jo em vaig quedar amb les punyeteres ganes, que el tenia somiat i de cop, bueno, la pandèmia i tal, és a dir, i ja, pum, ja va desaparèixer.
El panot hi és, perquè per mi és molt important fer de la cuina tradicional catalana... refinada també una part de la nostra gastronomia. Per tant, hi és rondant i buscant ubicació. No